Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
11 i 15, un quart de 12, abans no arribi Carnaval. Diguem-ne que reblarem la qüestió pressupostària, per dir-ho així, que ha estat motiu de debat aquests passats dies, tant a l'Ajuntament com també amb els diferents portaveus de les diferents formacions polítiques que han passat per aquesta taula. Però si volen que comencem això per una cosa de dir, mira, fem una miqueta d'allò. Si no ho sap ell, no ho deu saber. Rafael Roig, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Sabeu si Jordi Baiget té ganes de presentar-se finalment o no?
Bueno, això es decidirà aquest dissabte aquí a l'assemblea de l'agrupació.
Aquest dissabte és?
I, evidentment, doncs, la proposta és que continuï ell, evidentment.
D'acord. Us esperàveu aquest, no sé si dir, aquest impàs de reflexió o aquest... o semblava que tot anava més encarrilat?
No, bé, a mi no m'ha sorprès. I al contrari, jo penso que les coses... potser cal explicar-les una mica més com han anat, però es va obrir un procés de reflexió on per iniciativa del propi alcalde, on ell volia primer fer una reflexió de cap on hem d'anar en els propers anys, per tant això em sembla que és encertat i fins i tot és prudent. Segon, quins són els perfils més importants per liderar aquests nous temps, i per tant això també era una reflexió forta i que pot tenir allò conseqüències a l'hora doncs, de fer equips i de fer propostes, i un tercer apartat que també volia posar sobre la taula, o ell també es plantejava la seva situació a la política, etc etc. Per tant, jo penso que aquestes qüestions, en tot cas, són d'una prudència important i que el que ell senzillament ha fet és compartir totes aquestes reflexions en primer moment amb algunes persones. Jo he tingut la sort doncs, de poder compartir amb ell aquestes reflexions i espero que aquest dissabte doncs, les acabarà de compartir amb tot el col·lectiu més pròxim, que és el que haurà de prendre la decisió final.
Per definir-ho, això no ha estat un procés de primàries,
no.
Ha estat un procés de reflexió, diguem-ne, interna del partit.
Del partit i del candidat en primera instància.
D'acord, ningú no contempla que Jordi Baiget digui que no?
Bueno, jo és que no, jo no ho contemplo.
Pregunto, que no se sap mai aquestes coses, que sortís un ciri trencat així de cop i volta.
No
els contempla,
No
els contempla. Rafael Roig, aquest 2011 li ha portat doncs, una responsabilitat, diguem-ne, de les més transcendentals en aquest final de legislatura, com és, tal com estan les coses, la gestió dels pressupostos. Abans no ens hi fiquem en tot això. Saben, en fi, el Carnaval per davant, a Rafael Roig que li preocupa més a hores d'ara, que si el Carnaval, el pressupost, les municipals, la Diputació, que Baiget sigui alcalde, no?
No, el que em preocupa en aquest moment més és que encertem amb les mesures que estem treballant per sortir de la crisi. El de més, tot va i torna.
D'acord. Us preguntem, com que això n'éreu coneixedor, però us ha caigut al damunt, per dir-ho així, hem arribat a aquesta situació per què? Si li haguéssim de preguntar al regidor d'Hisenda ara...
Bueno, a quina situació?
A la situació actual, econòmica?
La situació actual econòmica de Sitges no és aliena a la situació general que hagi pogut passar al país i a la resta del món. És evident que es fan els projectes, es dissenyen en un moment determinat, i en l'Ajuntament de Sitges cal fer memòria, perquè aquí tothom al final s'atreveix, però hi ha una cosa que se'n diu analitzem d'on venim i a veure cap on hem d'anar. I dic això perquè aquí neix un projecte a l'any 2003, evidentment en una època important i d'expansió econòmica i de creixement econòmic fort en el municipi i que permet doncs, fer un dibuix de l'evolució de Sitges amb una tranquil·litat important. Arribem al 2007 i per tant es fa diguem-ne, a finals del 2006 és quan es prepara el pressupost per aprovar el 2007 i evidentment ningú i els savis ni els experts més experts del món mundial havien pogut fer previsions de com evolucionaria això i es fa un full de ruta per aquests 4 anys també amb unes perspectives i una situació econòmica determinada i estem parlant això, 2007 és evident que quan peta tot això doncs hem de començar a moure'ns i a prioritzar i a veure què és prescindible o el que no és prescindible però això que amb un espai petit és fàcil doncs, de reconduir, amb un espai o amb una empresa gran de la magnitud, com és un ajuntament en aquest cas, d'avui per demà no pots tallar les coses i per tant has d'anar reconduint. I és el que s'està fent, és a dir, adaptant-se a la nova realitat. I això és el que tenim ara i el que s'està plantejant de cara al futur. Només hi ha una dada que ens pot il·lustrar tot això. Quan es va tancar el pressupost del 2007, per tant vol dir que la vam tancar l'any 2008, hi va haver-hi allò, un equilibri del pressupost en positiu de, i ara parlo molt de memòria, però al voltant d'algú més de 500.000 euros. I en canvi, el tancament ja del 2008 ja es va tancar en negatiu, ja hi havia aquest desequilibri. Ho dic perquè hem començat un mandat amb un dibuix de camí, on fins i tot el primer exercici d'aquest mandat el tanquem en positiu i a partir de llavors és quan es comença a desviar. I és a dir, quan s'hi han de posar les mesures i ja està, i és allò, adaptar-nos a aquesta realitat, però com fa, això és com les economies familiars. Si en tens 3 no pots gastar 4, perquè si no t'equivocaràs.
El regidor d'Hisenda pragmàtic diria que a vegades hem gastat més que no pas el que ens permetia la situació, o no?
Bé, jo penso que la despesa que s'ha anat fent sempre estava avalada amb uns ingressos determinats. El problema és que alguns d'aquests ingressos han fallat. Ja sigui perquè t'havien de venir d'alguna altra administració i han retallat l'aportació, o ja sigui perquè ho tenies allò compromès amb gestió de patrimoni, i evidentment amb la situació que hem tingut aquests darrers temps, gestionar patrimoni no ha estat possible. Per tant, aquestes operacions que estaven suportades amb venda de patrimoni, perquè ens entenguem clar, no ha estat possible, i això. Algunes s'han pogut aturar, altres, doncs, es va creure convenient tirar-les endavant i, en tot cas, crear un dèficit que està suportat per una situació patrimonial, però que, evidentment, no tenim tesoreria en aquest moment per afrontar-la en els temps que voldríem.
D'acord, en uns moments ens ficarem en aquells tres eixos que la majoria, diguem-ne, de responsables polítics han deixat aquí sobre la taula per abordar el futur. Des de la perspectiva històrica, però, que puguin donar els anys, et recordaran pel que fas o pel que quedes a veure?
Jo penso que el desig és de que la gent recordi de que els hem fet un viatge conjunt i que els hem acompanyat. Jo és l'únic que demano. I és el que he pretès sempre, intentar escoltar tothom amb el que em podia comprometre, m'he compromès, i amb el que no m'hi puc comprometre, l'he explicat perquè no em podia comprometre. I el que intentaré és allò que sí, ha de quedar alguna cosa, perquè al final la gent que estem en política, l'únic valor que tenim, i això ens hem de sentir orgullosos també, és la nostra paraula, és el nostre compromís. Malament el que perd la paraula o perd el compromís davant dels seus. I això és el que a mi realment em preocupa. I per sort o per desgràcia, i en aquest cas per desgràcia, bueno, no sempre hi ha gent que està en aquesta tessitura i fa un pas endavant i no pensa altres coses, altres qüestions.
El posicionament sembla senzill, no? No diguis que pots si no pots.
Sí, el que passa que costa molt dir no, eh?
Pregunto, perquè sí. Vist així, el posicionament és d'una ortodoxia claríssima. No diguis sí. Que sí si no ho pots dir.
Però...
I si dius que no, digues per quines raons has de dir que no.
Explico. Explica per què no, o perquè en aquell moment has de modificar-ho, o tan sols aturar-ho, o canviar el ritme, és igual, però explico, ja està, si la gent ho entén, perquè és que al final és el que dèiem abans, això són encara més complex, evidentment, però això és una economia familiar, i on sap quan pot fer un canvi o quan no pot fer un canvi, quan pot plantejar-se un viatge o quan no pot plantejar-se un viatge, i el viatge pot estar aquí a la cantonada o a l'altra banda, és igual. Pues, per tant, això és exactament igual, s'ha de ser pràctic, sapiguem el que comptes. A veure, jo intento des de que he arribat, que vaig arribar, diguem-ne, al voltant de festes de Nadal.
Anava a dir,
per tant, és un aterrissatge que en aquest moment no és que el faci, doncs, perquè responsabilitats en l'àmbit de la gestió econòmica doncs ja les tinc a la Diputació. I, per tant, aquest món, aquest llenguatge ja no m'era aliè, el que passa que sí que no et coneixia en profunditat. Amb la necessària profunditat la situació de l'Ajuntament de Sitges, doncs perquè som un equip i cada un s'encarrega les seves coses. Però bàsicament, de la mateixa manera que una economia familiar doncs, té els ingressos, doncs, si els dos de la parella treballen o no sé què, doncs, té aquests ingressos, un municipi també té unes fonts d'ingressos. I en aquest cas, allò, perquè tothom ho entengui, hi ha bàsicament 4 fonts que penso que això aclariran molt. Hi ha la part del que es cobren les taxes i els impostos, Això és un paquet que gestiona des del propi municipi. Hi ha una part que ve de l'Estat, que ve en funció de la participació amb els impostos que rep l'Estat, i ho reparteixen en funció del número d'habitants que té el municipi, i per tant també això és una despesa bastant allò mimètica any per any. En tot cas, en els darrers anys havia anat pujant, ara ha tingut un retrocés per la baixa, doncs, de recaptació. I després hi ha dos fons més, que són la part de subvencions que et venen, que amb la situació que hi ha de restricció a les administracions, doncs evidentment, si pots aconseguir que et quedis igual, ja tens molta sort, però la tendència és anar a la baixa, i el que deu-me també al principi, el que es fa a la gestió patrimonial. Per tant, aquí, doncs, llicències d'obres, les plusvalues, etcètera.
Bueno,
els dos primers els tens garantits, perquè els controles tu, i els altres dos en aquest moment no. Bueno, doncs a partir d'aquesta realitat has de fer l'exercici de la prudència de dir, doncs, si és això el que conto, haig d'adequar-me a això. I tot el que em vingui de més, doncs ja veurem en què m'ajudarà, doncs, a solucionar altres temes que en aquest moment, o problemes que tinc sobre la taula. I aquest és l'exercici que estem fent. Però clar, això d'avui per avui no es pot fer. És un barco que l'has d'anar allò frenant i reconduir el rumb i ja està.
Primera qüestió, a partir d'aquestes quatre fonts d'ingressos que assenyalava en Rafael Roig. Aquestes dues, diguem-ne les relacionades amb les subvencions i les relacionades també amb la gestió del patrimoni, digui llicències d'obres, el que sigui, significaven un percentatge important, sí, dins el que eren els ingressos de l'Ajuntament, sí, a la vora de què? Per exemple, per dir que si s'ha perdut, jo que sé, la meitat dels ingressos entre una cosa i l'altra...
Bueno, jo ara en aquest moment no m'atreviria a donar un percentatge, però de ben segur que entre un i l'altre el que són subvencions i el que podria, malgrat algunes d'elles,
sí,
continuen rebent,
però
això pot ser perfectament en aquest moment potser un 30% del pressupost.
D'acord.
Pot ser.
Del pressupost dels ingressos de l'Ajuntament, diguem-ne que a la vora d'un 30% significa per les llicències.
Pot ser això.
Llicències i subvencions. Sí, sí. Comencem pel començament. Caldrà pujar impostos? Dit així, hagués calgut de tota manera?
A veure, jo penso que s'hauran de revisar algunes coses, i el que digui que no, jo penso que no està siguent ni responsable ni està dient la veritat. I quan dic s'hauran de revisar algunes coses, què vull dir? Doncs els ajuntaments, en aquest moment, estem donant tota una sèrie de serveis. Uns ens venen marcat per llei i uns altres, diguem-ne, que no són obligatoris per llei i que s'estan donant. Per tant, hi haurà una sèrie de serveis d'aquests que no són obligatoris, que jo penso que s'hauran de replantejar el cost que en aquest moment s'està posant o fent pagar en els seus usuaris. Evidentment, amb un apartat o una bossa on no sigui, ningú pugui quedar exclòs d'aquest procés. Per tant, jo penso que això és un anàlisi que hauran de fer tothom i que s'ha de fer, i qui vulgui ser responsable haurà de fer i haurà de ser realista en aquest sentit. Però, repeteixo, creant les bosses necessàries perquè ningú pugui estar exclòs d'aquest procés. I més, a veure, des d'un punt de vista, en aquest cas d'esquerres com el meu, evidentment aquest tema és prioritari. Per tant, això ja ens marcarà un camí i ens veurà quin és un possible allò de baixada de la despesa que en aquest moment tenim, que no vol dir que la deixem de fer, però en tot cas incrementem les fonts d'ingressos alienes a l'Ajuntament.
D'acord, estem parlant dins el món local. Creu, Rafael Roig, encara que puguem parlar dins el món local, que s'ha pecat d'un excessiu esperit d'universalització dels ajuts, tant a les persones que ho haguessin pogut pagar en el seu dia, com a les persones que veritablement ho necessiten?
Bé, jo penso que com que hem viscut uns anys d'eufòria econòmica, no, la gent no s'ha aturat a definir aquests escenaris que ens trobem ara, i per tant, com que et sortien els pressupostos equilibrats, pues tothom anava tirant, i això ha sigut un problema que en aquest moment no té l'Ajuntament de Sitges, és un problema general de tot el món municipal, que per això reunió darrere reunió i cada vegada que hi ha possibilitat tots estem demanant i reivindicant un nou sistema de finançament pels municipis, ja no solament per aquestes qüestions que no són competència nostra i que les estem donant, sinó fins i tot per les que són competència nostra, perquè ens hem trobat amb temes, jo què sé, el tema de la gestió dels gossos, o el tema, és igual, temes d'aquests que ens han vingut, o ara la inspecció dels apartaments turístics. Ens fan una llei als parlaments on te diu, i ara, ajuntaments, heu de fer això, però no ens donen la capacitat o la dotació econòmica corresponent. Doncs en el cas de les inspeccions per tenir el sou d'un enginyer o d'un no sé què, o no sé quin tècnic, i en el cas de les gosseres per tenir un servei de recollida, un servei de manteniment, un servei d'allotjament, etc, etc. Per tant, per això és necessari aquesta llei de finançament, ja no solament dic per poder cobrir les despeses que no són obligatòries, sinó les que ens han fet per llei.
Perquè sap, quan no té diners ningú, com es fa això?
Pues, com hem fet fins ara, anar intentant allò cobrint els mínims com pots i esperar que vinguin millors temps i adaptar la màquina.
Perquè la crisi d'alguna manera haurà posat el sentit comú sobre la taula. Tindrà ajut aquella persona que per renda pugui demostrar que veritablement no té els recursos necessaris per aconseguir un servei, i no tindrà ajut aquella persona que per renda pugui demostrar que sí que té la capacitat per pagar un servei, no?
Bé, jo crec que la crisi ha donat l'oportunitat perquè la gent faci aquest exercici de sensatesa i de responsabilitat o de corresponsabilitat entre tots plegats, de que ningú ha de ser exclòs i hem de veure com hem de repartir les càrregues i, evidentment, doncs, qui més té que contribueixi més en aquesta situació.
El rei dels impostos és l'IBI.
Sí, bueno.
Sí,
és un, sí, és un impost important.
Anava a dir, és un si bemol, aquest. Un
sí,
sí, perquè, sí, és perquè bona part de l'IBI no queda a l'Ajuntament.
Bueno, per què no queda a l'Ajuntament?
Ho dic perquè l'IBI, bona part del percentatge de l'IBI, se'n va cap a l'Estat, cap a les arques de l'Estat, o no?
No, l'IBI és un impost municipal.
Municipal, i se'l queda tot, sí, l'Ajuntament. Sí, d'acord. Sí, sí. Té relació, això sí, amb, òbviament, el valor cadastral i amb la revisió del cadastre. Sí, sí. Fa què? A la vora d'uns 14 anys, més o menys?
Sí, fa uns 15 anys que es va fer l'última revisió. En teoria, deu fer 7 o 8, ja que s'hauria d'haver fet una altra vegada. I jo penso que això és un tema que s'ha d'explicar i encarar en el moment que toqui i fer-la, i evidentment estar preparats. Jo penso que aquí, i amb això jo sóc, i perquè a més en l'equip de govern jo els he explicat la meva opinió en aquest tema, jo penso que el millor que podem fer en aquest tema és liderar-lo nosaltres, és dir, que no ens vingui imposat per la delegació d'Hisenda corresponent perquè ens toca, sinó liderar-lo, perquè d'aquesta manera no solament pots fer un seguiment de com es fan els treballs i que sigui una realitat el que es figui, sinó que després també pots tu, malgrat que sempre la tens la possibilitat, de definir quins són els marges perquè realment això no signifiquin un increment de cara a la gent que en aquest moment ja està pagant els seus impostos com Déu mana. Però això també ens servirà per una altra realitat que en aquest moment estem veient. Evidentment, doncs, amb aquests 15 anys que no s'ha fet, el padró de l'IBI, en aquest cas, no està actualitzat. S'estan incorporant moltes coses, evidentment, amb els sistemes que hi ha, de les llicències que s'han anat donant, s'han anat incorporant, però també és bo posar-ho allò a punt zero perquè tothom sàpiga el que hi ha. I a partir d'aquí el que s'ha de fer és el que hem fet ajuntaments d'aquesta pròpia comarca. És dir, a veure, una vegada hem acabat la revisió, doncs si ara nosaltres, i parlo amb la revisió, doncs, que vam fer 15 anys, nosaltres estem allò amb el tipus, perquè ens entenguem, sobre l'1. Vilanova la va fer l'any 2007, em sembla que és, i precisament perquè no hi hagués un increment allò exagerat, sinó per posar les coses al dia, ara em sembla que el té el tipus el 0,9. Per tant, aquest marge precisament, que sí que és potestatiu de l'Ajuntament, és amb el que haurem de jugar perquè no signifiqui, i la gent que no s'espanti que es pensin que això és allò per, bueno, per escanyar ningú.
Com que sou gat vell, veu viure el ple famós del darrer augment de l'IBI i, òbviament, la polseguera general que va generar allò. Esclar, suposo que és difícil fer hipòtesis de futur, però aquell augment que es va viure en el seu moment no és comparable a l'augment que es pugui viure en la revisió cadastral i, en conseqüència, en el proper IBI?
No, és que no. A veure, jo penso que tots hem après de com hem d'anar funcionant les coses, i en aquest cas, si quan es faci en el seu moment es faci la revisió cadastral, el que s'ha de fer és explicar, ensenyar quins són els valors, ensenyar com ha quedat, i arribar a un acord de dir, senyors, si ara nosaltres, doncs, el rebut mitjà, i ara és igual, invento, doncs són 100 euros, doncs aquest ha de ser el rebut mitjà que hem de poder continuar pagant. Això què significa? Doncs pot significar que algú igual en pagarà 98 i que un altre potser en pagarà 107. perquè ens entenguem, però aquest és el criteri que ha de ponderar. No està ni el país ni el municipi en situacions per anar a apretar més en segons quines coses. El que sí que no podem permetre és que hi hagi gent que no pagui. Per tant, això és el primer objectiu que hem d'anar a salvar i tenir una eina posada al dia. Jo, en aquest sentit, no em preocupa. Ara, sí que això permet fer molta demagògia, permet intoxicar moltes coses, i jo, en tot cas, que el dia que es presenti aquesta circumstància i estigui d'on estigui, tant si ens toca estar al govern o ens toca estar a l'oposició, jo el que seré molt prudent, i fins que no estigui acabat i vegi els resultats, resguardaré de donar la meva opinió, perquè si no el que fem és espantar la gent sense que tingui sentit que els espantem.
Vist però aquesta convicció ferma, personal, ho hagués plantejat mai l'Ajuntament, la revisió de l'IBI, si els números haguessin estat millors?
Bueno, jo penso que el que ha passat durant aquests darrers anys és que hi havia ja intents des d'Hisenda per tirar aquestes qüestions endavant i tothom doncs deia, bueno, deixeu-nos que acabem el pla general, deixeu-nos que no sé què, anàvem donant excuses per arribar a una realitat. Però bueno, això un dia o altre ens ve imposat.
Que no és però vull dir que no hi ha política que li agradi d'entrada plantejar això davant de la ciutadania.
No, i no solament això, sinó que jo en aquest sentit, i aquí ja des dels entorns, diguem-ne, més enllà de Sitges, jo estic plantejant que es creïn fórmules on aquestes revisions no siguin com es fan ara, perquè realment són traumàtiques per la gent, perquè es pensen que, bueno, que els hi passarà no sé què, i quan dic que es busquin fórmules no traumàtiques, doncs que hi hagi una actualització constant, que s'adaptin les lleis a que a partir doncs, de les revisions que es facin urbanístiques dels municipis, etc, es pugui quasi com aquell que digui d'ofici, poder fer les variacions i els ajustos, i s'ha acabat, i a partir d'aquí que ja sigui una cosa allò d'ordinari, que els ajuntaments ja no hagin de pensar d'aquí 5 anys ja has de tornar o ja en tornarà a fer la revisió. No, normalitzem aquesta situació perquè realment és traumàtica, i és traumàtica perquè estem parlant de diners i de diners que afecta la butxaca de les persones.
Quantes vegades us han preguntat o us heu pogut preguntar si veritablement aquesta frase tan de peu de carrer, si rebem els serveis que corresponen per allò que paguem?
Sí, jo penso que sí. Si nosaltres repasséssim quins són els, per lo que estem pagant al llarg de l'any, els serveis que podem utilitzar, l'altra cosa és que els utilitzem, o els entorns que en aquest moment se'ns donen i que es cobreixen amb aquests serveis, són molts, són importants. Jo podria dir, i aquí podem posar des del servei estrictament que pugui ser el de neteja o de recollida d'escombraries, però fins a serveis, que després tu els utilitzaràs o no, com activitats que es puguin fer al llarg de l'any, o festes determinades, o, bueno, això, el Ràdio Maricel, evidentment no és un servei obligatori, però és que és un servei a la comunitat, per tant, malgrat no sigui obligatori i tingui una despesa, com és lògic i normal, penso que tots plegats estarem d'acord en que s'hi ha d'apostar i hem de tirar endavant per aquests camins. Clar, és que si no... I tot això, la gent, clar, no ho posem de vegades en el sac que toca, però és un conjunt d'actuacions i de serveis que es donen que jo penso que sí, que s'ho valen i bueno, amb el que es paga o el que recapta això que deu només amb els impostos i les taxes del municipi seria impossible si no fos amb l'aportació que hi ha de l'Estat i amb altres ingressos que ens venen seria impossible.
Hem començat pel vessant impositiu. El segon punt que molts dels representants polítics ens han deixat sobre la taula era la qüestió de l'estructura municipal, com agafar el que és l'estructura d'un ajuntament i si, veritablement, en la mesura que s'enxiqueix l'aportació econòmica, doncs s'ha d'enxiquir, s'ha d'adaptar l'estructura, diguin enxiquir, adaptar, reduir, com sigui.
Ojalà fos possible. Vagi per l'endavant, això.
Sí?
Sí, sí, sí. És evident que l'estructura que tu tens en un moment determinat, i això és un criteri d'empresa, si tu tens una empresa amb expansió, necessites un dimensionament. Si tu tens una empresa en un moment de recessió, necessites una altra estructura. L'Ajuntament de Sitges, o l'administració pública en aquest cas, ha de tenir unes estructures dimensionades amb la realitat que li tocaria viure en aquell moment.
Com que però... ho heu comentat d'aquesta forma, tant de bo es pogués fer.
Sí, no...
Perquè, i des del punt de vista, perquè tothom ens pugui entendre, per què redimensionar per dir-ho així, l'estructura d'una institució pública o de les institucions públiques costa més del que es pugui pensar?
Doncs perquè l'administració pública té dos tipus de contractació, el que és el que entenem per funcionari, i per tant qui passa unes oposicions i es treu una plaça, diguem-ne, té un dret de per vida, o també tenim la vessant de contractacions laborals. Jo penso que el que ha de fer l'administració en els propers anys precisament és anar cap al camp de contractació laboral, on hi ha més marge a l'hora doncs, de poder, si per una nova situació has de fer algun acomiadament, doncs faràs el que et marqui la llei, l'hauràs d'indemnitzar, etcètera, etcètera, i s'ha acabat. És a dir, per tant, jo quan plantejo això ho estic plantejant amb visió de futur. És a dir, la realitat que tenim ara no, potser sí que és canviable en algun aspecte petit, però percentualment no té cap. Jo estic en aquest moment plantejant-ho amb visió de futur. És a dir, jo penso que s'ha d'acabar o s'ha d'anar fugint ja de la via aquesta més funcionarial i anar cap a més a la via laboral, que és en definitiva on te permetrà, davant de situacions futures inimaginables que puguin venir, tant siguin a l'alça com a la baixa, permetrà tenir una estructura que sigui suportable econòmicament.
Partint d'aquest pressupòsit inicial, sobre la taula també s'ha posat la qüestió de les societats municipals com aquells organismes, diguem-ne, que es movien també en un altre àmbit administratiu i que, per tant, se suposa que podrien ser més flexibles a futurs plantejaments davant el context actual. És així?
Sí, mira, la meva opinió, i ho dic, la meva opinió és que s'han de resituar aquestes societats municipals a aquesta nova realitat. És evident que les societats municipals serveixen i han servit sobretot per poder ser més competitius en moments determinats, per poder alliberar-se de part de la càrrega, diguem-ne, de procediments burocràtics, etcètera, etcètera, però, evidentment, això era per uns moments determinats. Ara que estem en una altra situació, el que vol dir és que hem d'agafar aquesta societat i adaptar-la a el que necessitem en aquest moment. Aquí hi ha més marge. Hi ha més marge perquè estem funcionant amb, o bé, funcionaris que hem traslladat, diguem-ne, de l'administració central a aquestes empreses, per tant, els hem de retornar a la casa mare, o si hi ha contractes laborals, analitzar si és possible o no treure'n algun.
D'alguna manera, això s'haurà de fer. D'alguna manera, el regidor pot plantejar, doncs, en alguns d'aquests casos, l'eliminació d'alguna societat municipal?
Jo penso que sí, és que al final, si ens posem a mirar què són aquestes societats municipals, potser el que haurem de fer és que algunes despeses d'estructura, no pas de funcionament, per tant, hi hauria, diríem, hi ha el cos que fa, que s'arromenga per fer la feina, de portes en fora, i l'estructura que fa, diguem-ne, tot el papeleo, perquè entenguem, no? Bueno, potser al baixar l'activitat, el que podem fer és potser aquesta estructura més de direcció interna, assumir-la des d'òrgans de la pròpia Ajuntament, però el servei extern que estàs donant per muntar esdeveniments o per muntar qüestions que es fan al llarg i ample de tot l'any, aquesta estructura la continuarem necessitant mínimament. Potser l'hem de reconduir cap a una altra banda. Sí, jo penso que podem rebaixar el que és l'estructura aquesta més interna de direcció i de funcionament d'aquests espais.
I fiquem aquí, perquè segurament també...
I sobre... repeteixo, sí. La meva opinió.
Sí, sí, sí. Però... No és una opinió qualsevol, tal com estan les coses i la posició de Rafael Roig dins l'Ajuntament. Sobre la taula del regidor, de ben segur, també hi ha. Externalització dels serveis, fins a quin punt és bo, ha estat bo o no pensar que l'Ajuntament es pot fer càrrec de determinats serveis, o era bo o no externalitzar-los a una empresa privada?
Precisament, s'externalitzen els serveis bàsicament per dues raons. Una, per intentar agilitzar aquell servei, per tant el poses en mans del sector privat i també crear riquesa, i això et permet doncs, ser de vegades molt més àgils. I la segona qüestió és de que no carregues l'estructura pròpia de l'Ajuntament del municipi. I per tant, en un moment determinat, si tu deixes de prestar aquell servei o deixes modificar-lo a la baixa, automàticament, com que és una concessió, faràs les modificacions que calguin i els costos a la rebaixa no et repercutiran en tu, en la teva estructura. En tot cas, l'empresa s'haurà de resituar a la nova situació. Per tant, jo penso que ha servit el fet de que els ajuntaments, molts ajuntaments, la majoria dels ajuntaments, hagin externalitzat alguns dels serveis, precisament per no crear més allò despesa fixa que després no ens la podem treure, malgrat, també és a dir, igual en el cas d'haver-ho fet des de la pròpia administració, igual hagués pogut sortir algo més barato. És evident que segur que hi ha, no segur, segur qui és el benefici industrial. Bueno, al fi i al cap això també és crear riquesa. Però en canvi, en contrapartida, l'estructura teva no l'has engreixat més de lo necessari. I en un moment determinat, doncs això et permet jugar amb uns costos mínims.
I és evident que l'Ajuntament, per exemple, no podia assumir tot el que suposa una infraestructura de neteja. Però CESPA és un problema important ara? O després de renegociar el contracte, diguem-ne que la qüestió ha quedat...
Home, jo penso que hem de dir el gran deute de l'Ajuntament de Sitges és CESPA. Així és de clar. És dir, el problema real que té l'Ajuntament de Sitges és el deute en CESPA. És dir, si no hi hagués aquest deute, estaríeu en aquest moment, home, no bufant i fent ampolles, però estaríem en una situació molt més relaxada de la que puguem estar ara. És a dir, més de la meitat del deute és CESPA. Com s'ha plantejat el tema de CESPA? Doncs s'ha plantejat en dos vessants. Per una banda, mirar quin és el deute que hi havia, arribar a un acord, perquè hi havia discussió de si arriba, bueno, és igual, temes puntuals de facturació, i per tant, posar el deute que hi havia sobre la taula, i per l'altra, dir aquesta nova situació, hem de redimensionar els serveis amb la concessió que teniu d'una certa manera. Per tant, aquests dos camins es van obrir i en aquest moment ja estan tancats. Això què vol dir? Doncs nosaltres els mínims que necessitem i que Sitges necessita pel tipus de municipi que som han de ser, doncs, escombrar cada dia el no sé què, la recollida, etc. I per tant això s'ha de moure en aquests paràmetres i amb aquests imports, i això ja ha funcionat per una banda. I per l'altra és, anem a reconèixer quin és el deute i fem un pla de pagament. I això també ja s'ha tancat. Fet un pla de pagament on, resumint-ho a grans trets, diu que a partir d'aquest mes de gener se'ls fa ja una despesa mensual fixa, que en definitiva ve a cobrir el que és el servei, estrictament, per tant no incrementem ja més el deute, i en tot cas el deute que portem atrasat anem a fer una aportació mensual, en aquest cas són 100.000 euros, vull dir, la quantitat, perquè va tocar negociar amb mi, mensualment amb la factura, per anar a aixugar-ho al llarg dels anys que té la concessió. I en tot cas busquem també alguna fórmula més per poder allargar-ho. Això també ha significat, doncs, que ens havien girat, doncs, interessos de demora per deutes i això, que si nosaltres complim ells ens els condonen, etc. Per tant, diguem-ne, el camí està ja despejat, o dissenyat, despejat no perquè hi ha el deute, però ja està el full de ruta fet i tancat. Però ja et dic, si no tinguéssim aquest tema, que és més de la meitat del deute en aquest moment de l'Ajuntament, i bé, parlem del deute a curt plaç, no estaríem parlant de tot això.
Agafin bé aquest percentatge perquè hi arribarem a les xifres en un moment. Més de la meitat del deute eren a la vora d'uns 7 milions d'euros el deute amb CESPA, més o menys?
Sí, no, uns 8.
Uns 8.
Sortir el ple, però ja et dic, hem d'acabar de tancar algunes factures.
Situaríem... Què és això del deute immediat? Perquè la gent pugui pensar, uns 15 milions d'euros serien, doncs, el deute?
Bueno, el deute el veurem ara al final de mes quan en tanquem, quan fem la liquidació del pressupost, i que jo ho portaré en el ple del mes de març.
D'acord.
Per tant, allà es donarà una xifra.
Què us sembla, però? Perquè, bueno, com jo, sap Rafael Roig, sí, l'alcalde ens va dir 17 milions...
Jo penso que és molt que es pot...
No de 17 a 70...
Bueno, que les xifres cada un les fa servir com vol. Jo dic, quin és el deute a curt plaç, o el deute a mig plaç, o el deute a llarg plaç? Doncs això perquè ens entenguem tot. És a dir, jo necessito 60 euros per pagar avui el rebut de la llum, de l'aigua, del gas i no sé què més. Necessito 100 euros per pagar els propers dos anys, no sé, el viatge aquell que vaig fer, o el televisió, o el cotxe aquell que em vaig comprar, i necessito 300.000 euros, però al llarg dels propers 20 anys, pel pis que em vaig comprar. Per tant, clar, si tu sumes el deute dels 20 anys que has tingut que fer, més el deute del cotxe que has canviat, més el deute a curt plaç, evidentment pots fer els números que vulguis. Llavors, per això s'ha de separar tot, cada una d'aquestes coses, Jo penso que, mira, hem fet un exercici aquestes últimes setmanes d'agafar totes les partides una per una. Sitges ha tingut l'avantatge de que ha fet un pressupost per programes com ens marcava la llei des de l'any passat, però els hem disseccionat molt. Què vull dir amb això? Doncs en aquest moment el pressupost de l'Ajuntament de Sitges pots veure el que gastem, jo què sé, per la cabalgada de Reis o el que gastem pel Festival de Cinema en concret. I pràcticament són 170 programes. Per posar un exemple, jo, Diputació de Barcelona, el nostre pressupost ens movem entre 70 i 80 programes. Hi ha un pressupost infinitament molt més gran que el de Sitges. Però també hem entrat en un mell de detall que penso que també és important, malgrat que després també costa una mica més gestionar. Això què ens permet? Doncs ens ha permès en aquest moment saber quines partides les podem posar o quins programes són despesa obligatòria, allò que et deia. Però en aquest moment està quantificat, això ens val tant. I a més sabem si rebem o no ingressos per aquesta despesa.
Obligatòria serien regidor, bàsicament, pues personal,
obligatòria,
serien proveïdors no, i serien serveis?
Seria, evidentment, tot el deute que fas, tot el tema de prevenció que puguis tenir, temes de sanejament, temes de deixalleria, temes de neteja viària, com deies, tot el tema d'enllumenat públic, doncs, bueno, en fi, temes al voltant de la protecció de la salut,
etcètera. Diguem-ne les quotes a final de mes.
Les competències, exacte. Aquest seria obligatori. Per tant, en aquest total del pressupost, i penso que em sembla que és bo que tothom... Estem parlant que Sitges té un pressupost de 40 milions. Allò per no atabalar la gent en xifres, però em sembla que al final... És
agrairem al final algú que digui, mira, són tants.
Mira, doncs del tema d'aquests 40 milions, 20 són per obligatòria. És a dir, la llei ens marca i ens diu, heu de destinar... o heu de donar aquests serveis i no sé què. Això ens en costa 20.
D'acord.
Així per dir-ho en borrodons. Activitats que fem, que tenim la competència, els ajuntaments les poden fer, però no són obligatoris si no volguéssim. Aquí, globalment, 5 milions d'euros. Per tant, dediquem. Aquí què hi tenim? Bueno, doncs el tema que puguem tenir en temes de seguretat, la mateixa policia. Els temes de seguretat no són competència dels ajuntaments. És competència en aquest cas del govern autònom, però evidentment Sitges té la seva policia i altres qüestions al voltant d'això. Per tant, hi hauria obligatòria, 20 milions, no obligatòria però que està donant l'Ajuntament perquè si vol la llei li marca la competència i li vol fer-ho, 5 milions. I després ens anem a tota la despesa que no és obligatòria i en aquest cas... seria, diguem-ne, aquí entraria des d'això que dèiem, doncs des de la ràdio
fins a les festes populars,
no sé què, aquí són 7 milions d'euros, allò els números globals, però tant 25 i 7 són 32, i el rest, els 8 milions restants, és l'estructura, allò que ens deia el Josep Maria Bax, que aixeco la persiana i baixo la persiana en el seu programa, sí. Doncs és això, aixecar la persiana perquè comenci a funcionar aquesta maquinària, anualment es mou els 80 dels 8 milions d'euros. Globalment són aquests els quatre paquets que tenim en aquest moment.
I bàsicament, diguem-ne, creieu que és més convenient assenyalar, per tant, el deute immediat que no agafar totes les xifres del deute futur?
Sí, perquè d'aquí 20 anys... igual hem fet una operació urbanística X que ens ha permès aixugar no sé què, no sé què. Tu saps que tens el deute.
I el que dieu és que d'aquest muntant total... L'Ajuntament ara té un deute immediat que pujaria a la vora dels 15 milions d'euros,
no,
més o
menys.
Algo més. Sí. Fiquem 20?
Sí, jo penso que... Doncs ho veurem a la... No, jo penso que sí.
Entre 15 i 20?
No, jo penso que... Si, jo no, fins que no fem això a final de mes el tancament, però jo penso que estarà entre els 20 i els 25.
D'acord. Dit d'aquesta forma, no sé si la percepció de qui escolti és que no estan tan malament les coses com sembla que estan...
Bueno, jo penso que hem de ser molt responsables i la cosa és com l'anem reconduint. A partir d'aquí, jo penso que és renegociar algunes coses, com hem dit, el cas de CESPA, però tant ja està encaminat, i el de més, intentar renegociar alguns aspectes.
I jo us ho pregunto perquè com que heu estat tan gràfic a l'hora de dir, home, si no fos per CESPA, sí, la vida seria millor, sí, dit d'aquesta manera.
Sí, perquè sí, vol dir que la gent, doncs, igual en lloc de trigar 8, 10, en algun cas 12 mesos, podria estar cobrant 4 o 5 mesos amb una, perquè hi hauria una liquidez que ens ho permetria molt, seria molt més fàcil. Vol dir això. Per tant, bueno, mira, hi ha una cosa, amb tot aquest anàlisi que hem fet del pressupost, I que és una de les raons per les quals l'hem prorrogat també, per voler saber quin és el tancament que farem del 2010, per poder també aplicar mesures, etc, etc. Hem vist que d'ingressos en aquest moment l'Ajuntament de Sitges, perquè ens entenguem, ens movem al voltant de 33 milions d'euros, allò d'aquelles, diguem-ne, aquells dos capítols que deia
els que deien els fonamentalment
els que ens del, entren, 33, i en què moment aixecar la persiana ens estem pagant 39. Allò per fer un burro d'ons, eh? Per tant, què vol dir? Doncs que tenim 6 milions en negatiu, que hem d'anar absorbint coses o redimensionant allò que et deia, o bé pujar la taxa d'algun dels serveis que es don, o deixant de fer algun dels serveis que no són obligatoris, etc, etc. Per tant, està molt localitzat el paquet i quins són els moviments que s'han de fer.
D'acord, partint de nou d'aquesta argumentació, és massa agosarat, per tant, assenyalar deutes més grans, si com diu el regidor, que d'aquí 2 anys o 3 anys pot canviar la situació d'una revolada, poden passar moltes coses que facin, per dir-ho d'una manera, fer els números d'una altra forma?
Sí, és evident. L'Ajuntament de Sitges, el que sí que ha tingut en aquests darrers anys, és un que s'ha patrimonialitzat molt. És a dir, no solament perquè hagin comprat el Palau del Rei Moro o el no sé què, hem fet patrimoni. I per tant, aquest patrimoni l'haurem de gestionar o llogar o vendre'l. Està clar que, per exemple, que se n'ha parlat moltes vegades, l'equipament del camp d'Aiguadols.
Sí.
Bueno, tots estarem d'acord que és un camp històric, un camp on tenim tots el cor posat allà, però que en aquest moment ni té les condicions idònies per poder practicar la gent, ni l'accessibilitat que té, ni els problemes que creen aquell entorn. Pues el millor que podem fer és dir, anem a fer un equipament nou aquí, un equipament en aquest cas en concessió i per tant ens donar uns ingressos que ens permetin fer el camp i les instal·lacions que es mereix els Sitges i tota la gent que està jugant allà al Soberència i companyia, i a partir d'aquí i això ens permetrà tenir uns ingressos que serviran per pagar aquest deute. Per això et dic, si aquestes operacions van funcionant, tot això es pot anar resolent.
En contrapartida, qui pot pensar que en la mesura que es van fent aquestes operacions la institució també es va hipotecant? Sigui el cas del club natació, sigui el cas o de la piscina, sigui el cas de donar una concessió per anys i per dir, bé, tu de moment ja saps que durant 30, 40 o 50 anys aquí tindràs això i tindràs un xec al damunt.
Sí, però a mi aquestes coses em fan respecte però no em fan por. I ho dic això perquè, doncs perquè si això està suportat per un patrimoni, sempre podràs acabar responent amb aquell patrimoni. I jo prefereixo tenir el deute amb un banc on sé que acabaré negociant alguna fórmula que no que afecti a persones privades, que serà molt més complicat. Per tant, una operació de salvar en aquest cas el Club Natació, però evidentment el que hem posat de garantia són també aquelles instal·lacions, bueno, què pot passar? Que igual el que hagués pogut passar en els passats mesos o en els propers, si no s'hagués trobat una solució, pues passi d'aquí 10 anys, que bueno, pues és això. Però no té altra. En aquest sentit, com que està, diguem, suportat, no em preocupa. Una cosa és que hagi jo d'hipotecar el meu pis. Clar, si no pago, me'n vaig al carrer i on te vaig. L'altre és que dic, hipoteco el garatge o hipoteco, jo què sé, el que tingui una segona residència, doncs l'apartament que té no sé on. Bueno, pues si al final no et va bé i perds allò, com que allò està suportat, punto i final. Ho has tingut una temporada i després ho has perdut. Penso que el concepte, perquè tothom estigui allò, ho tingui clar, és no afecta les estructures bàsiques i necessàries perquè el municipi funcioni.
El pressupost prorrogat fins quan?
Bueno, jo penso que ara quan veurem la liquidació podrem ja prendre les primeres o prendre ja les primeres determinacions de com anar, però no em preocupa massa perquè com que tenim un pla de sanejament que ens marca molt quins són els marges, aquests ja els hem aplicat amb la pròrroga, per tant, diguem-ne, ja hem descomptat i ja hem adaptat el que ens deia, i com que avui per avui el nivell perquè nosaltres ens hipotequem no existeix, per tant tampoc el marge és mínim, no em preocupa. Però és que a més s'han pres ja mesures importants de funcionament, és a dir, per no dir bueno, continuem tots igual, no, és a dir, jo vaig demanar que em preparessin un decret on totes les partides, diguem-ne, que no són finalistes per pagar els contractes de no sé què, les concessions de no sé quan, o el rebut de la llum, és igual, ràpidament 40% retingut, que no vol dir tret, retingut, totes, en caràcter general. I a partir d'aquí, aquest 60% que us queda, podeu anar gestionant per quartes parts, o sigui, trimestralment, perquè també no hi hagi ningú la tentació
que
ja fixi tot el primer dia i ja ho preveuran. No? Per tant, i fins i tot amb la pròrroga s'han pres mesures. O sigui, en aquell moment, bueno, jo penso que s'ha obert ja el camí. Ojalà aquesta situació remonti el més aviat possible, perquè això ens donarà en tots moltes més alegries i ens deixarà d'angoixar amb uns quants.
Són les 12, heu amagat les tisores o encara estan sobre la taula?
No, jo no, és que no les hi treu les tisores, jo he posat una realitat al davant i he dit, si jo em poso aquí per gestionar, tothom farà cas, doncs endavant.
Rafeu Roig, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera. Són les 12, tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.